Bon dia. Aquesta primavera hi ha una concentració de gramínies 4 vegades més alta que la dels últims 40 anys.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Amb la parada de la pluja i augment de les temperatures, a més d'una manera moderada, doncs fa que tota aquesta massa vegetal pol·linitzi i hi hagi molt més pol·len que altres anys. És a dir, fins i tot ara amb les gramínies, aquest any s'està veient que hi ha concentracions de 4 vegades més de gramínies que altres, bueno, que els últims 40 anys. I això fa que els símptomes siguin molt més intensos, més perllongats i a moltes zones d'Espanya.
Acabem d'escoltar la metgessa de capçalera, Quina Villar, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, on, entre altres aspectes, ha remarcat que és una primavera on les al·lèrgies poden ser més comunes i dona alguns consells especialment per a la gent al·lèrgica al pol·len. Es calcula que prop d'un 25% de la població espanyola pateix algun tipus d'al·lèrgia. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 4 de juny del 2025.
El dia en 4 minuts.
Magda Roca serà la nova alcaldessa de la Vall d'en Bas a partir del mes de juliol. Agafa el relleu a Lluís Amat, que ha estat alcalde durant els últims 10 anys. Precisament, Amat diu que la Vall d'en Bas ha fet un tomb des que la Vall Plural va entrar a governar fa 10 anys. Posa d'exemple la residència del poble, Can Tron i l'Alberg, com a projectes més destacats. I per l'altra banda, la futura alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, vol posar l'accent en l'atenció a les persones i en unir encara més els pobles de la Vall. Són dos dels objectius que es marca, a més de seguir la feina que ella mateixa i la resta d'equip ja han dut a terme. Les millores de climatització a l'oficina d'atenció al ciutadà d'Olot poden ser una realitat aquesta mateixa setmana. Segons el regidor de Transició Energètica, Isaac Cribillers, es tracta d'una operació d'urgència. Albert Fàbrega opta al Garrotxí de l'any presumint del que considera el seu lloc de desconnexió. Explica que Olot és un lloc privilegiat on hi passa el màxim temps possible i reconeix que la trucada per rebre la nominació al guardó el va sorprendre. En esports, Ivan Brenyer es converteix en el primer fitxatge de la Unió Esportiva Olot. El davanter català signa pel conjunt olotí després d'una temporada a l'Angreó de la segona federació on ha marcat 8 gols. També en el capítol de baixes en el conjunt olotí parlarem de les baixes de Roger Bernils i Uri González. I a la carpeta esportiva també hi haurà protagonisme per als més de 250 esportistes que s'han reunit aquest cap de setmana a Olot en els Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Des de la federació reitera la importància de descentralitzar aquest tipus de campionats per donar-los a conèixer arreu del territori. I a la contraportada parlarem del president del Motor Antic Garrotxa, Jaume Cos, que reprodueix el viatge en moto que va fer Josep Ros de Castro l'any 58. Aquesta setmana està recorrent els més de 1.000 quilòmetres que separen Olot i Roma.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus. L'actualitat en l'àmbit nacional i internacional passa pels més de 6.600 identificats i 158 detinguts en els 4 dispositius CANPAI fets fins ara. Núria Parlon, consellera d'Interior, defensa que el pla suposa una estratègia guanyadora i que va acompanyada del treball judicial. 2 anys de presó per a 4 independentistes per boicotejar una carpa d'estudiants espanyolistes a la UPF el 2022. L'audiència incrementa la pena inicial de multa perquè els considera culpables d'un delicte contra el dret de reunió. Les 50 sirenes de risc químic s'activen amb èxit en la prova al barcelonès Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental. El simulacre ha afectat zones de 22 municipis i alumnes de 54 escoles s'han confinat en el centre durant l'avís. Leire Díez diu que investigava per fer un llibre i diu que no és lampista del sol ni tampoc una covarda. L'empresària Víctor Daldama, també investigat per al cas Coldo, ha irromput durant la compareixença aquest matí de Díez per donar la seva versió sobre els àudios filtrats i ha dit que ha mentit en tot. A la pàgina internacional, Brussel·les assegura que les negociacions comercials amb Trump van a la bona direcció. Els responsables de comerç de la Comissió Europea i Washington es reuneixen a París. I aturada l'ajuda humanitària a Gaza després de diversos atacs israelians contra la població civil, Israel ha advertit als residents que aquest dimecres els camins que condueixen als centres de distribució són considerats zones de combat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps, aquest dimecres, ens portarà algunes tempestes. Durant la tarda podran ser moderades a intenses i, novament, amb risc de calamar-se. Ens passa a la cua d'una pertorbació. Ha començat ja el dia mig ennuvolat, amb clarianes cap a la costa, cel emboirat, boires altes, a Osona, Plana de Vic i també cap a Ripoll i alguna gotellada a la Cerdanya. La temperatura ha baixat lleugerament fins a 4 graus a 2.500 metres a la Tosa. Hem tingut una mínima de 9 graus a Molló, a Puigcerdà, a Viladrau, 12 a Olost, al Lluçanès, 12 també a Olot o 14,5 a Vic. Tot això, doncs, en perspectives a partir del migdia d'alguns ruixats a comarques del Pirineu, Prepirineu, i a la tarda les tempestes podrien ser una mica més intenses, puntualment de 10 a 30 litres per metre quadrat i pot tornar a caure pedra o calamar-se. Comarques interiors, prelitoral i algun ruixat desfet pot arribar cap a la costa. Per tant, novament, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès, Garrotxa, les Guilleries, el Pla de l'Estany o l'interior de l'Empordà podrien rebre aquestes tempestes una mica fortes. Demà el dia serà variable amb alguna boira al matí, la temperatura baixa lleugerament de matinada i bé, a la tarda un ruixat aïllat, discret, poca cosa ja al Pirineu i Prepirineu, o també cap a les Guilleries i Osona. Però vaja, demà menys pluja, menys tempestes. I divendres ja no hauria de ploure, més sol i comença a pujar la temperatura, una temperatura que es mantindrà també alta, per sobre dels 30 graus de dia a molts indrets, de cara al cap de setmana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 4 de juny de 2025 parlant d'aquesta primavera que hi ha una concentració de gramínies 4 vegades més alta que la dels últims 40 anys. Es calcula que prop d'un 25% de la població espanyola pateix algun tipus d'al·lèrgia. Un dels factors de l'augment de les gramínies han estat les pluges d'inicis d'aquest any que han provocat una gran floració de la vegetació. La metgessa capçalera Kionia Villar remarca que és una primavera on les al·lèrgies poden ser més comunes i dona alguns consells especialment per a la gent al·lèrgica al pol·len.
L'informatiu del migdia.
Durant la darrera setmana, les altes temperatures i el sol han estat els autèntics protagonistes d'un final de mes de maig més similar a l'agost que no una època de primavera com la que vivim. Després de les pluges que van caure durant els primers 4 mesos del 2025, la vegetació va tornar al seu estat habitual i ha provocat una floració ràpida durant aquesta primavera. És un dels factors perquè a hores d'ara les al·lèrgies siguin protagonistes del dia a dia de moltes persones. En dades, és l'any dels últims 40 on hi ha una concentració més alta de gramínies, en concret 4 vegades més que els registres de les darreres 4 dècades. La metgessa de capçalera Kiona Villar explica com influeix l'estat de l'entorn natural en l'augment de les gramínies que provoquen al·lèrgia.
Amb el parada de la pluja i augment de les temperatures, a més d'una manera moderada, doncs fa que tota aquesta massa vegetal pol·linitzi i hi hagi molt més pol·len que altres anys. És a dir, fins i tot ara amb les gramínies, aquest any s'està veient que hi ha concentracions de 4 vegades més de gramínies que altres, bueno, que els últims 40 anys. I això fa que els símptomes siguin molt més intensos, més perllongats i a moltes zones d'Espanya.
Villar també associa l'augment d'al·lèrgies amb el comportament social. Detalla que el tenir menys exposició a la natura pot fer augmentar aquest tipus de reaccions.
Fet, doncs, que nosaltres estem en una situació en què cada vegada tenim menys exposició a la natura, També l'augment d'ús d'antibiòtics i la contaminació interior dels espais interiors fa que el nostre sistema immunològic canviï i que afavoreixi l'aparició i augment de la intensitat d'aquestes al·lèrgies.
També dona alguns consells, especialment per a aquelles persones al·lèrgiques al pol·len.
Evitar l'aire lliure en les hores de màxima concentració de pol·len, que això serien bàsicament les hores del matí i del migdia fins a mitja tarda, que fem servir ulleres de sol, que jo ho he estat fent servir aquests dies precisament, i fins i tot mascareta quan estàs passant per, bueno, quan has d'estar a l'exterior. A l'arribar a casa hi ha bé dutxar-te i canviar-te la roba i per treure tot aquest pol·len que portes, i mantenir les finestres tancades sobretot durant el dia, i millor ventilar la nit o les hores de frescor de primeres hores del matí.
Les pol·linitzacions tenen una afectació directa a la salut de les persones i, segons dades de la Societat Catalana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, hi ha uns 2 milions de persones que pateixen al·lèrgies respiratòries arreu de Catalunya.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, anem cap a la Vall d'en Bas, on Magda Roca serà la nova alcaldessa del municipi a partir del mes de juliol. Agafa el relleu a Lluís Amat, que ha estat alcalde durant els últims 10 anys. Tal com ell havia anunciat, ha mantingut el càrrec fins a la meitat d'aquest mandat. Amat, però, seguirà a l'equip de govern com a regidor d'Educació i també de Cultura. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Per nosaltres i per mi personalment és un acte d'honestetat i honradesa política. I ho vull destacar en mayúscules.
Lluís Amat ha anunciat aquest dimarts qui agafarà el relleu de l'alcaldia de la Vall d'en Bas a mig mandat, tal com va prometre abans de les darreres eleccions municipals. Serà la regidora de l'equip de govern Magda Roca dels Hostalets d'en Bas, qui es defineix com una persona arrelada a la Vall. Ha treballat al sector serveis i des del principi del projecte de la Vall Plural, amb Lluís Amat al capdavant, ha estat al seu costat. Magda Roca serà la primera alcaldessa de la Vall d'en Bas de la història.
Donar moltes gràcies per la confiança que em fa la Vall Plural i sobretot l'equip. És un regal aquesta oportunitat, és una gran responsabilitat la que estic agafant, un gran, gran honor. Per mi ja no és l'alcaldia, sinó el fet de ser dona alcaldessa i la primera a la Vall d'en Bas. Bueno, espero deixar un bon record i fer una bona feina. Dir que també sempre faré la feina des de la bona fe, intentant sempre millorar i aportar de manera positiva.
Aquest dimarts s'ha anunciat qui serà el relleu de Lluís Amat, però el canvi d'alcalde no es produirà fins a finals de juliol. El 22 de juliol es farà el ple de renúncia de Lluís Amat i el 29 el ple del nou cartipàs, que pràcticament no variarà. Lluís Amat seguirà sent regidor d'Educació i Cultura. Assegura que se'n va satisfet de la feina feta durant aquests 10 anys com a alcalde.
Profundament agraït. No puc estar més agraït de la vida. Ser l'alcalde del teu municipi és un honor enorme. Si a sobre hem anat guanyant amb claretat les diferents eleccions, no? I tu estàs al capdavant, home, t'injecta de responsabilitat i també de satisfacció. Jo crec que hem fet molta i bona feina. Sempre hi ha coses que es poden fer millor, segur, però que hi hem treballat moltíssim.
La Vall Plural es va imposar en les darreres eleccions municipals amb un 59% dels vots i va obtenir 7 dels 11 regidors.
A la mateixa línia, Lluís Amat diu que la Vall d'en Bas ha fet un tomb des que la Vall Plural va entrar a governar fa 10 anys. Posa d'exemple la residència del poble, Can Trona i l'alberg com a projectes més destacats. Admet que la variant ha estat una pedra a la sabata, però assegura que mai han mentit a ningú. Mai, diu ell, i el seu equip de govern han volgut aquesta infraestructura.
Lluís Amat va arribar a l'alcaldia de la Vall d'en Bas després d'imposar-se a les eleccions municipals el 2015. Aquelles serien les primeres de tres eleccions guanyades pel grup de la Vall Plural Esquerra Republicana. Diu que amb aquests 10 anys la Vall d'en Bas ha fet un tomb.
Hi ha un abans i un després a la Vall d'en Bas, jo dic amb tota la humilitat, però amb un orgull molt sentit de, des de la nostra presència. Hem procurat, sempre és molt en sèrio, molt seriosament, quan fèiem els programes i quan decidíem quines eren les nostres línies de treball i quins eren els nostres objectius. i intentar-los complir.
Destaca la feina feta en educació, cultura i medi ambient, però també en aspectes socials. Posa d'exemple la inversió que es fa des de l'Ajuntament en el dia a dia dels veïns. Lluís Amat admet que l'espina clavada que té és no haver pogut avançar més en temes d'habitatge, però assegura que hi ha molts exemples que demostren que han millorat la Vall d'en Bas, que es van trobar el 2015.
Ens trobem amb la patata calenta de la variant, amb una futura residència que era un esquelet, no hi havia res, amb un cantona que era un altre esquelet, amb un alberg que no funcionava, i home, el mirador del Puigsacalm és una realitat ja fa anys i funciona bé, cantona el vam redefinir-ho i crec modestament que és un cert referent cultural de la comarca. L'alberg ja fa temps que ja es forma part d'això nascat directament.
La variant d'Olot, les preses i la Vall d'en Bas ha estat un dels grans maldecaps que ha tingut Lluís Amat.
És el roc a la sabata, tot i que jo crec que una vegada més no hem enganyat mai a ningú. O sigui, nosaltres des del primer dia hem dit milions de vegades no volem aquesta variant, no la volem, més clar no podem dir-ho. El que passa és que sempre hem dit que lluitaríem al màxim per influir tot el que poguéssim per minimitzar l'impacte. I en això estem, i en això hem estat, i en això hem treballat, en dimensionar una infraestructura que no ens agrada, que no la volem, que ho tenim molt clar com sense fissures, com a grup, la tenim claríssima. El que ens quedava no és una infraestructura nostra, ens ve imposada. Imposada per la Generalitat, sigui d'un color, l'altre de més enllà, fa molts anys. I aquí anem i continuem, perquè això no s'ha acabat.
A més, Lluís Amat diu que la Vall d'en Bas ha estat durant anys un municipi referent a nivell comarcal, posant d'exemple la seva participació al procés participatiu Fem Garrotxa.
I de Lluís Amat a la futura alcaldessa Magda Roca, que vol posar l'accent a l'atenció a les persones i en unir encara més els pobles de la vall. Són dos els objectius que es marca, a més de seguir la feina que ella mateixa i la resta d'equip han dut a terme amb el lideratge de Lluís Amat.
Magda Roca diu que vol continuar el camí iniciat per Lluís Amat ara fa 10 anys. Admet que ella aportarà la seva personalitat i segurament posarà molt l'accent a les persones i a fer comunitat. Ben aviat, diu, l'equip de govern presentarà un projecte que ajudarà a unir una mica més els veïns i veïnes de la Vall d'en Bas, especialment els més grans.
I és un projecte que a nivell social creiem que pot incidir molt favorablement amb la societat de la vall, perquè en ser zona rural disseminada, tenim el problema de que molta gent doncs, està visquent sola, no té companyia o no tenen capacitat de buscar aquest espai on es puguin trobar amb el veí de tota la vida.
Un altre dels grans objectius que es proposa és fer que els veïns de la Vall d'en Bas vegin la importància que tots els pobles sumin i remin cap a la mateixa direcció per fer créixer la vall i respectant i potenciant les qualitats de cada un dels pobles.
L'exemple perfecte de que jo sóc una dona dels Hostalets, sóc la Magda dels Hostalets, molta gent em coneixerà per la Magda de Cala Torrossa dels Hostalets, i em costava molt entendre de vegades aquesta vall, perquè aquesta vall són 8 pobles, som 7 pobles grans i després tenim Falgars. Doncs entendre que tots podem funcionar individual, de manera individual, i no hem de morir, no hem de matar la identitat de cada poble ni molt menys, l'hem de promocionar de tal manera que entre tots puguem crear aquesta vall, que és Vall d'en Bas. Vale? I això també és una cosa que hem d'acabar d'entendre, no? Que potser sumem més quan ens ajuntem que no pas quan cadascú va a la seva.
Aquests són alguns dels trets que la nova alcaldessa vol potenciar, a banda d'anar seguint tota la tasca de govern que ella i tot l'equip porten fent amb el lideratge de Lluís Amat i el projecte de la Vall Plural.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Les millores de climatització a l'oficina d'atenció al ciutadà d'Olot poden ser una realitat aquesta mateixa setmana. Segons el regidor de Transició Energètica, Isaac Cribillers, es tracta d'una operació d'urgència. Fa unes setmanes ja es va aprovar la memòria i el full de ruta per fer les millores el més aviat possible en el sistema de climatització d'aquest espai. Néstor Carvajal.
Fa poc més d'una setmana que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot va aprovar la documentació definitiva per millorar la climatització de l'oficina d'atenció al ciutadà d'Olot. Es tracta d'una demanda dels treballadors que ja ve de fa uns mesos i que tot apunta que aquesta mateixa setmana pot ser una realitat. Es farà un canvi d'ubicació del sistema de climatització per tenir garanties que no falli i doni un bon servei. Entre altres aspectes, el sistema no es podia engegar perquè produïa soroll i molèsties als veïns de la zona, fet que comportava que no s'engegués fins a l'inici de l'horari laboral i que els treballadors passessin fred. El regidor de Transició Energètica d'Olot, Isaac Cribillers, ha detallat quines mesures s'implementaran al sistema de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
A una ubicació a l'ús, una ubicació tancada i sonoritzada, orientada a un lloc que pertoca, i aquesta solució ha donat resposta a la climatització del local i també a una instal·lació adequada a la mateixa i a l'absència d'afectacions a l'exterior.
Cribillers també ha detallat que es tracta d'una actuació d'urgència i que pot ser una realitat molt aviat.
La documentació està tota acabada, la solució està clara i decidida i és de preveure que aquesta setmana es pugui contractar i que com que tot ja s'ha preparat prèviament, doncs que la seva execució sigui immediata.
L'Oficina d'Atenció al Ciutadà es va inaugurar a mitjans de setembre del 2024 i va tenir un cost de més d'1 milió d'euros entre l'adquisició del local per part de l'Ajuntament i les obres d'adequació.
Abans dels esports parlem d'Albert Fàbrega, que opta al garrotxí de l'any presumint del que considera el seu lloc de desconnexió. Explica que Olot és un lloc privilegiat on hi passa el màxim temps possible i reconeix que la trucada per rebre la notícia que era finalista del Guardó el va sorprendre. Actualment treballa per diversos mitjans de comunicació sud-americans i és ambaixador de marques de cotxes. L'Olotí també recorda els seus inicis en el món de la comunicació amb un bon sabor.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Entre avions, cotxes a la Fórmula 1 i micròfons, podria ser el resum de la vida habitual de l'Olotí Albert Fàbrega, mecànic, comunicador i ara també basat en el món de les xarxes socials, és un dels tres finalistes del Garrotxí de l'any que s'atorga demà a la nit. Des de fa unes dècades, vinculat al món del motor, ja d'uns quants anys lligat als mitjans de la comunicació de la mà de la Fórmula 1. Ha passat per canals com TV3 o la plataforma DAZN i actualment treballa per empreses sud-americanes com ESPN o la Fox. En una entrevista del programa La Finestra de la Televisió, reconeix que quan viatja tant presumeix de la Garrotxa i del que considera un lloc ideal per viure-hi.
Jo que porto 30 anys donant voltes pel món i diverses voltes pel món que dec haver fet ja, sempre em demanen, home, on aniries a viure? Jo sempre explico que a Olot, a casa, perquè jo crec que estem en un lloc privilegiat en molts aspectes, per la cultura, per la història, per la gent, pel paisatge.
Els orígens comunicatius d'Albert Fàbrega remunten a estudis com és el cas dels nostres, els de Ràdio Olot, on va ser un dels participants del programa anomenat Cilindrada. També va participar en altres programes en mitjans locals, com és el cas de Ràdio La Vall. A dia d'avui també ha apostat per fer contingut a les seves xarxes socials, com per exemple a Instagram, on ja acumula 440.000 seguidors, i a YouTube, on té 270.000 subscriptors.
Guardo molts bons records d'aquelles primeres trobades a la tarda, als estudis de les preses, després quan van venir aquí fèiem alones de motor, que recordo que es deia, després vam venir aquí a reeditar el Cilindrada, que s'havia agafat una pausa i tornàvem a engegar-lo, i eren records molt bonics, eren records de trobar-se a la tarda, fer una ratafia i parlar de Fórmula 1, amb una taula, amb debat, amb treball, amb bona feina, però que sobretot ens ho passàvem molt bé.
Albert Fàbrega serà un dels protagonistes de la gala del Garrotxí de l'any d'aquest dijous al vespre, que es podrà seguir en directe per Olot Televisió.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports aquest dimecres, protagonisme ampli per al mercat de la Unió Esportiva Olot, on el primer d'arribar ha estat Ivan Breyer, que es converteix en el primer fitxatge del conjunt olotí. El davanter català signa pel conjunt olotí després d'una temporada a l'Angreo de la segona federació, on ha marcat 8 gols. És la primera incorporació, com dèiem, del nou director esportiu, Lluís Micaló, i l'objectiu és substituir la baixa de Xema Moreno. Ens en dona més detalls l'Aniol Puigvert.
Els despatxos de la Secretaria Tècnica de la Unió Esportiva Olot treuen fum. En poc més d'una setmana s'han anunciat 6 baixes baixes, 8 renovacions, inclosa la del tècnic Roger Vidal i un fitxatge. Aquesta primera incorporació es tracta d'un davanter centre, l'encarregat, juntament amb Marc Mas, ja renovat de fer els gols per aquesta temporada a Segona Federació. Es tracta d'Ivan Brenyer, davanter centre de 24 anys, que durant la temporada ha jugat a Segona Federació amb el Langreo, on ha jugat un total de 35 partits, ha marcat 8 gols i ha repartit 3 assistències. A més, ha ajudat l'equip a quedar en aquesta sisena posició. El davanter de Cervera ha jugat un total de 78 partits a Segona Federació, dels quals 51 ho ha fet com a titular i on ha marcat 12 gols. A Tercera Federació ha jugat 45 partits com a titular i ha marcat 21 gols. Brenyer ha passat per equips com el Langreo, Pamplona, Cacereño, Ceuta i el Palo, entre d'altres. El jugador de 24 anys és esquerrà i serà una alternativa més per a Roger Vidal per aquesta temporada al grup tercer de Segona Federació. El davanter ja ha fet les primeres valoracions del seu fitxatge.
La veritat que molt content per lo que és el club, per l'afició i el camp que té. I personalment parlant, penso que és una oportunitat que no podia desaprofitar. La veritat que molt content de poder formar part d'aquest club aquest any. El projecte, bueno, penso que el grup aquest que tenim, com cada any es veu, és un dels més difícils de tots, per la qualitat que hi ha, els equips de gran categoria que tenim.
A més, explica que l'objectiu principal és aportar el que necessiti l'entrenador en cada moment i que està aquí per a poder donar el 100%.
I sempre s'ha dit que el davanter ha de fer gols, està clar, sóc el primer que vull marcar i vull fer bons números, però bueno, és algo que tampoc controlo al 100%. Està clar que tot el que pugui els faré, però el que sí controlo i el que sí puc donar al 100%, i ho sé, és l'entrega en cada entreno, en cada partit, el donar al 100%, el literalment matar-me al camp per als meus companys, per l'afició i per al club.
Així doncs, Ivan Brenyer s'ha convertit en el primer fitxatge de Lluís Micaló com a director esportiu. La idea segueix sent la mateixa, fer un equip competitiu però amb gent de casa i sobretot que quan surtin a la gespa del municipal a jugar els partits o saltin al camp com a visitants ho facin sentint els colors de la samarreta que porten.
Doncs el primer any ha arribat a la Unió Esportiva Olot de cara a la temporada vinent ha set Ivan Brenyer, el jugador de Cervera, i qui no seguirà a la Unió Esportiva Olot són tant Roger Barnils com Uri González. Comencem parlant de Barnils, que no seguirà al conjunt olotí després de 6 temporades en dues etapes diferents. L'heroi, com recordaran, de la salvació de l'any 2018 amb aquell gol a l'estadi Vandellòs, no renovarà amb el conjunt olotí després de més de 160 partits. En aquesta segona etapa, Barnils ha aconseguit un ascens i una permanència a la Segona Federació. A més, ha jugat 62 partits com a titular i ha aconseguit marcar 5 gols, gràcies a la seva especialitat del central amb el joc aeri. Per altra banda, Uri González, i segons ha explicat el club en un comunicat, no seguirà, tot i que el mateix club ha remarcat que volia que seguís a la plantilla a la temporada vinent. El migcampista de Gavà ha decidit abandonar la disciplina després d'arribar fa dues temporades com un dels jugadors de màxima confiança d'aleshores entrenador del conjunt olotí. Pedro Dolera va ser peça clau a l'ascens del curs passat i ha disputat una 60ena de partits. González s'afegeix a la ja llarga llista de baixes de la plantilla i, com vam conèixer també ahir a la tarda, ja és nou jugador del centre d'esports de l'Hospitalet. Per tancar la carpeta esportiva, parlem dels més de 250 esportistes que s'han reunit a Olot en els Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Des de la federació reiteren la importància de centralitzar aquest tipus de campionats per donar-los a conèixer arreu del territori. En natació, l'esportista garrotxí Mamadou Dembélé ha aconseguit la primera posició. Natàlia Moreno.
Normalment, aquests grans campionats se celebren a ciutats com Barcelona, Girona o Tarragona, entre d'altres. Des de la Federació Catalana d'Esports amb Persones amb Discapacitat Física van creure convenient el fet de descentralitzar aquest jocs i portar-los en diferents punts de Catalunya per tal que la gent els pogués conèixer. A Olot, aquest cap de setmana, ha tingut lloc una nova edició dels Jocs Catalans, on s'ha pogut veure diferents disciplines esportives com el bàsquet en cadira de rodes, waterpolo, bòquia i natació adaptada, entre d'altres. De fet, la secretària tècnica de la federació, Lídia Granyana, explica la importància de portar-ho a la Garrotxa.
És important perquè, a més, aquest any tenim esportistes que són del municipi, que juguen a bàsquet i són d'Olot i ells ho agraeixen. I al final també és una manera de donar a conèixer i a veure que existeixen aquests tipus d'esports, que hi ha esportistes del mateix municipi que els practiquen i que no el poden practicar al municipi, sinó que han d'anar a localitats col·lindants per tal de poder practicar-lo.
Al pavelló d'esports d'Olot s'ha pogut veure diferents esports, però un dels que ha tingut més bona rebuda ha estat la Copa Catalana de Bàsquet en cadira de rodes, en què hi han participat quatre equips: el Costa Daurada, que ha quedat campió, el Club Bàsquet Mifas, el Club Bàsquet Granollers i el Club Bàsquet Hospitalet. Grañana explica quines són les principals diferències amb el bàsquet a peu.
Amb el bàsquet de cadira, el bàsquet a peu, les diferències són mínimes, el reglament és el mateix, la canasta s'ha situat a la mateixa distància. Sí que una de les diferències a nivell de reglament és que els jugadors en cadira poden fer doble, és a dir, poden votar, tornar a agafar la pilota i tornar a votar, no hi ha dobles en el bàsquet en cadira, i al final la gran diferència és el mitjà de transport, no? de moviment. Doncs uns van corren i els altres van amb cadira, però les faltes i tot, a nivell de reglament és la mateixa.
A més, aquests Jocs Catalans d'Esport Adaptat també han deixat protagonisme amb alguns garrotxins. En natació adaptada, que s'ha celebrat a les instal·lacions del Club Natació Olot, ha guanyat el nedador del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, i la garrotxina del Club Natació Olot, Berta Colomer, ha quedat en segona posició en categoria femenina. També s'ha disputat un partit All-Star de waterpolo amb els millors jugadors catalans.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Obrim la contraportada per tancar aquest informatiu de dimecres 4 de juny de 2025 parlant del president del motor antic Garrotxa, Jaume Cos, que reprodueix el viatge en moto que va fer Josep Ros de Castro l'any 58. Aquesta setmana està recorrent els més de 1.000 quilòmetres que separen Olot i Roma. Ho fa, diu en Jaume, per homenatjar a una persona important, poc reconeguda. Josep Ros de Castro va ser regidor a l'Ajuntament i va estar molt implicat en la vida social de la ciutat.
La contraportada.
En Jaume Cos, president del motor antic Garrotxa, està immers a un viatge que fa 67 anys ja va fer un altre veí de la ciutat, Josep Ros de Castro. És el particular homenatge que en Jaume li fa en Josep, que l'any 1958 va anar a Roma a veure el papa amb una mobilet. Ell ho fa amb una Vespa de l'any 64. El seu gran objectiu és donar a conèixer i posar en valor tot el que en Josep havia fet per Olot.
El senyor Josep Ros va ser una persona que va estar molt a la vida social d'Olot, durant molts anys. Va estar a l'Ajuntament, va estar de regidor dues vegades, era un practicant, era un senyor que anava donant indicacions, era un senyor molt del poble, era un senyor que havia fet moltes coses, entre elles doncs, que havia aconseguit el que avui, que encara li estarem agraïts, que va aconseguir que es fes l'aigua de Boca, és a dir, el pous per trobar l'aigua de Boca que avui tenim encara aquí a Olot, que va ser uns pous que es van fer allà al Parc Nou.
En Jaume s'ha proposat completar en 4 dies els més de 1.000 quilòmetres que separen la capital garrotxina amb Roma. Ho aconsegueixi o no, el repte que es proposa no és petit, tenint en compte, per exemple, que la seva moto agafarà de mitjana entre 40 i 50 quilòmetres per hora.
Jo aquesta moto la vaig començar a restaurar jo fa molts anys, però a dia d'avui doncs tinc un gran amic que m'hi ha posat mà i l'ha acabat d'afinar i l'ha deixat a punt, que és l'Àngel Llorenç, el nostre xino, el xino de tots els que hem anat amb moto de joves, i m'ha ajudat a aconseguir que aquesta moto vagi com els àngels, i és el que, si arribo, serà gairebé gràcies a ell.
A la iniciativa li ha posat el títol al viatge d'en Ros de Castro, també se'l coneixia com en Bigotis.
I pensem que a tots els pobles i de la ciutat hi ha aquelles persones importants que no se'ls ha recordat o que no se'ls ha tingut en compte i que amb els anys la memòria ha desaparegut. Jo penso que aquest senyor el que havia fet, penso jo que és interessant i que val la pena que ho recordem.
Tothom qui ho vulgui pot recuperar una entrevista del programa La Finestra en Jaume Cos i també a dues de les filles d'en Josep Ros de Castro, la Josefina i la Laura.
Amb el recorregut en moto de Jaume Cos entre Olot i Roma, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 4 de juny del 2025. Com sempre, més actualitat a les xarxes socials de Ràdio Olot, Facebook, Twitter i Instagram, i al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.